Sasha.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 per la Belfont. Notícies. El PSOE guanya amb claredat les eleccions generals, és el tema bé prou conegut des d'ahir al vespre, és el tema que obrirà l'informatiu local d'avui a Ràdio L'Escala, al punt de les 8, tot fent-ne una adaptació, una lectura en àmbit local. Repassarem les dades d'àmbit general, també català, en l'àmbit gironí, i ens centrarem sobretot en quina lectura se'n fa des de l'Escala, escoltant les veus dels portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. Això serà com a tema central i d'obertura a l'informatiu d'avui, però l'actualitat passa també per altres punts d'interès com aquests, ara mateix repassats en format breu. Alternativa per l'Escala presenta el seu decàleg ideològic al Centre Cívic del barri Rosalau. Avui se sabrà si finalment té tota la documentació en regla i la Junta Electoral de Zona la proclama com a candidatura. Seria la 8ª candidatura que concorreria a les municipals del mes de maig vinent. Els poetes Susana Rafar, Laia Llobera i Albert Carol han protagonitzat la 8ª edició de la Cala Poètica de l'Escala, 8ª entrega d'aquesta activitat que enguany s'ha dedicat als 150 anys del naixement de Caterina Albert, Víctor Català. En l'àmbit esportiu, el Futbol Club L'Escala seguirà una setmana més a la segona posició del grup primer de segona catalana, després d'haver guanyat 5-3 l'Abadesenc en un partit boig i carregat de gols. La primera posició continua ocupada pel Bescanó, un punt per sobre l'Escala. La bona notícia de la jornada ha estat la reaparició del màxim golejador de l'Escala, Ignasi Massó. Un total de 20 parelles de diferents edats i nivells han participat al ràpid de tennis que va organitzar el Club Tennis L'Escala dissabte a la tarda. Es va aprofitar l'ocasió per inaugurar oficialment la nova il·luminació. Tot es va completar amb una barbacoa i música a la fresca. A l'agenda d'activitats culturals en recordem el concert del grup Calidae demà al Camp dels Pilans, a la Fira d'Entitats de dimecres 1 de maig, el cicle gastronòmic a la Biblioteca de dijous, la inauguració de l'Expo de Bonsais divendres, dissabte i diumenge, triumvirat mediterrani i sobretot marató d'Empúries, dissabte amb les activitats prèvies, diumenge amb la cursa principal. Dissabte hi haurà hagut la mini marató, la presentació del llibre 100 històries per córrer. A més de tot plegat, dissabte hi ha concert de clàssics a Sant Martí d'Empúries i presentació del llibre Aprendre a parlar amb les plantes. Meteorològicament parlant, avui i demà són dues diades amb més núvols a primera hora que no pas al centre del dia, quan domina el sol. Ara us deixem amb el Far, amb Cristina Cantal i les veus habituals d'aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre, fins al punt de les 7. A les 7 al Next Vespre, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local, primer amb l'informatiu, després el Zona Mixta. A les 9, la franja musical que passa per Ruta 66 i Mixtures a les 10. I a les 11, franja de reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Amb Josep Maria Cano.
Vinga, ben trobat, segona hora de programa. Final de mes d'abril. D'aquí ben poc ja estarem en plena temporada de platges. De fet, aquest cap de setmana no pas a la costa central, però sí al nord i sud del país. Moltíssima gent ha aprofitat per fer ja les primeres jornades de prendre el sol. Fins i tot ha hagut algun agosarat / agosarada que, com explicava fa una estona en Daniel, ha practicat esports nàutics i fins i tot algun s'ha banyat. Bé, diguéssim que el gruix de la població, o aquells que som doncs, més sensibles a la temperatura de l'aigua, encara veiem l'arribada de la temporada de bany una mica lluny. Però en tot cas, cert és que som ja a les portes i que això començarà a apretar d'un dia per l'altre, que amb això del canvi climàtic ens hem carregat les setmanes intermitges, ja no puja la temperatura a poc a poc, sinó que el que fa és canviar sobtadament d'un dia per l'altre, i per tant ens trobarem doncs un dia de portar jaqueta, com ens ha passat ahir, per exemple, anar de màniga curta, com ja deien que passarà aquesta setmana. I sembla que aquesta setmana podríem acabar, no diré jo de tirants i màniga curta, però gairebé. Sembla que les temperatures pujaran de manera clara i sobtada i que aquest canvi serà persistent en els dies. I per tant, no serà una qüestió puntual, una flor d'estiu, sinó que serà precisament això, al principi de l'estiu. I és que dimecres, que per cert és festa, ens plantem ja el dia 1 de maig. Per cert, dimecres, festa, dia del treballador. Nosaltres, com que som treballadors i molt, farem festa. Per tant, dimecres, com la majoria de treballadors del país, no treballem. Bueno, no treballem, no venim a la feina. Altra cosa és si treballem o no treballem, que això ja cadascú fa el que cregui més oportú. Ben trobat, segona hora del programa. Vinga, comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Xavier Mestres. Aquesta setmana cuinarem amb el xef ja jubilat Xavier Mestres. El seu antic restaurant, l'Avi Pau, a Cunit, ha estat un dels més reconeguts a la comarca, no només per la seva cuina tradicional, sinó també per incorporar darrerament una carta vegetariana. Avui, però, començarem amb un plat tradicional, com és el conill rostit a la cassola. Boníssim.
Avui podríem parlar d'un conill rostit a la cassola. Abans les cases no tenien forns, totes les cases. I llavors el que hi havia era un fogó de carbó d'alzina, o bueno, es treballava en carbó, i la manera de rostir era en cassola, que això canvia molt que el forn. Per tant, és qüestió d'agafar una cassola, posar-hi una mica d'oli, i aleshores allà posar-hi un conill trossejat i salpebrat. Quan aquest conill s'ha enrossit una mica, no deixar-lo torrar massa, només una mica, s'hi posen unes cebetes de platillo i uns alls en pell. Després s'hi tira un raget de vi ranci, es deixa reduir aquest vi i al cap d'un moment, quan les cebetes comencen a estar una miqueta cuites, s'hi posen uns tomàquets, que avui pot ser aquests tomàquets xerri que hi ha, que són fàcils de posar, i també que si queden bastant sencerets en el plat també faran goig. Un branquilló de canyella i res més. I és qüestió de deixar-lo anar fent. Quan al cap d'una estona que hi hagi reduït el vi, que les cebes ja tinguin una miqueta toves, s'acaba de coure a foc més suau amb la cassola tapada. Perquè d'aquesta manera recollirem tot el vapor que deixa anar la humitat de les hortalisses i això ens farà que sigui la salsa i el suc final d'aquest plat. Es pot acompanyar amb unes patatetes fregides, daurades, daus, o el que vulgueu, i fins i tot una mica d'arròs bullit sec.
Doncs avui hem volgut començar la setmana fent un plat de conill. De fet, el conill és un dels aliments més reivindicats també pels dietistes com a una carn de qualitat i sense massa greixos.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Les reivindicacions del territori en matèria d'infraestructura són diverses i variades. De fet, si ens n'anem sobretot a la zona sud del país, trobarem un munt de reivindicacions i un munt de sol·licituds de convertir els trens en tramvies o doblar les línies o crear noves infraestructures que ja no només satisfaguin les expectatives dels viatgers, sinó senzillament que serveixin per portar gent d'un costat a l'altre. I és que les infraestructures estan en una situació tan precària que realment es fa imprescindible. El problema és que molt sovint el que fa les administracions, sobretot les centrals, és anunciar un paquet d'inversió, això ho hem vist moltíssimes vegades, 4.000, 5.000, 10.000 milions per a les infraestructures ferroviàries del Camp de Tarragona. Però un cop anunciades les infraestructures, després el que es posa realment, és a dir, l'aplicació d'aquest pressupost, es queda al 15%, 16%, 20%. Vaja, i així un cop darrere l'altre. Avui volem parlar i volem saber realment si tenim les infraestructures que necessitem i quines són les infraestructures que necessitaríem en general al país per mirar de poder-nos moure amb una certa qualitat i una certa fluïdesa. I a partir d'aquí començar a conèixer quines reivindicacions són realment imprescindibles i quines reivindicacions pues, poden esdevenir o poden ser, bé, d'alguna manera lligades amb una voluntat o un luxe. Em sembla que poques. Però que siguin els col·laboradors, els convidats, els amics aquí i els experts qui ens ho expliquin. Viatgem fins a les terres de l'Ivan Fernández. Ivan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Les terres de l'Ivan.
Perquè podem parlar amb un expert en infraestructures, precisament, no?
I, de fet, Josep Maria, el que farem, si et sembla, és començar aquest interactiu doncs, coneixent el que seria el vessant més tècnic, no?, d'aquest sistema ferroviari. Per això tenim amb nosaltres el professor de la Universitat Politècnica de Vilanova, en Balduí Blanquer. Ell imparteix diverses assignatures, tant del màster de sistemes ferroviaris i tracció elèctrica com del postgrau en instal·lacions ferroviàries. Per tant, si et sembla, el saludem, Balduí Blanquer. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-te, no?, com a especialista en aquest sector, com també com a formador de futurs treballadors en aquest àmbit, una miqueta el que explicava en Josep Maria, no?, si tenim un bon sistema ferroviari, si tenim realment les instal·lacions que necessitem.
Bueno, el sistema ferroviari no és ara el moment de descriure'l aquí, ni esteu matriculats, tampoc us l'explicaria ara, no? Per tant, no toca, però si hagués de dir alguna cosa és que és molt complex, entren en joc moltes matèries, no? Temes mecànics, elèctrics, electrònics, comunicacions, organització, bueno, moltíssims aspectes, que un sistema ferroviari no és arribar a posar dos carrils, no?, i uns vagons i ja està. I que avui en dia tot el que és la part tecnològica més moderna, que estem acostumats a la immediatesa, no?, toco un botó i passa el que jo vull, i en el moment que no sé què està passant ja m'estic posant nerviós, doncs tots aquests sistemes són més costosos, no? Llavors, moltes vegades volem que tot sigui com ho tenim a la ment, vull arribar en aquella hora allà, vull que l'altre sigui així, i ens donem compte que en general estem tenint un sistema doncs, que està movent moltes persones d'una forma molt eficient, que evidentment és un sistema que té unes debilitats perquè en el moment que falla alguna cosa, doncs el hardware, el que ens mou, doncs està ja parat i no es pot fer res, però que tot el sistema aquest en conjunt doncs està molt bé i que costa molt diners moure'l, canviar qualsevol cosa, no? I, per exemple, ara s'estan treballant amb sistemes de reconeixement facial, no? I, ostres, això nosaltres no ens adonem compte, però tu vas per l'estació a Sants amb el teu fill i el perds. Ostres, l'he perdut. No sé on està. Clar, tanta gent, tant de moviment, doncs tenim uns sistemes de reconeixements facials que ets capaç de saber on està el teu fill en cap moment, tancarem les portes, el trobarem. Això és part de la infraestructura? No és part de la infraestructura? Ha d'estar, no ha d'estar? Clar, tot això és algo que us dic que és més del dia a dia, no?, que es pot afectar tots més, però en tema de comunicacions de ràdio, de què és el que em dona seguretat quan ha d'haver el comboi cap endavant, cap al darrere, quan ha de frenar, quan ha de baixar la velocitat, tot això també té molta infraestructura al darrere. I val molts diners, costa molt de pensar, fer-ho bé, que no sigui obsolet al cap d'un temps. I les instal·lacions ferroviàries són lentes de modernitzar perquè hi ha darrere molts aspectes, com que dèiem.
Professor, si li sembla, Balduí, fem presento un convidat i seguim parlant de totes aquestes qüestions que posava damunt de la taula. M'he apuntat alguna, però després li faig la consulta. Daniel Rodríguez, parlem, no?, de precisament espais on s'estan demanant millors infraestructures.
Espais on s'estan demanant millors infraestructures perquè les que ja estan, diuen, obsoletes. Parlem de la zona de la Costa Daurada, el tram entre Vandellòs i Tarragona, entre l'Hospitalet de l'Infant i Salou, un tram on hi ha molt turisme i on l'actual via, en principi, d'aquí a pocs mesos, hauria de desmantellar-se. Però els promotors de transport públic a la demarcació de Tarragona s'hi oposen. En parlàvem ara fa uns dies. Ara ho volem recordar amb Carlos Montejano, que és portaveu de la plataforma en defensa d'un ferrocarril públic i de qualitat.
Carlos Montejano, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No voleu que es desmantelli perquè, evidentment, voleu tenir la capacitat de moure-us suficientment gran com perquè absorbeixi a tothom.
Evidentment. Nosaltres, per definició, sempre intentem aprofitar la infraestructura que n'hi ha i ja sembla un disbarat. Tinguem via i possibilitat d'explotació comercial, treure unes vies, però una fan, bueno, pues, d'un altre tipus que no acabem ni de comprendre ni de compartir. Quan s'inauguri el corredor des de Vandellòs cap dintre, cap l'interior, pues, bueno, sí que n'hi ha previst un tram en desafectació, però creiem que es tindria que mantenir el servei entre Camp d'Insaló, perquè el Port Aventura quedarà en cul de sac, i aquestes estacions, doncs, els viatgers tindran que anar, en el cas de Cambrils, a l'estació nova, que està en l'aire, per cert, i els de Salou, doncs, bueno, queden una mica millor parats, però bueno, tindran que anar a l'estació del Port Aventura. Veurem si n'hi ha suficient demanda i suficient servei, com sembla que s'està anunciant, però nosaltres creiem que, sobretot, això, no compartim aquesta desmantellament.
El problema, Carlos, és que no hi ha prou trens, que no hi ha prou vies, que no hi ha prou trens ni prou vies. Quin és el
problema?
Bueno,
reconeguem que pot ser l'estudi que va fer fa un parell d'anys, que, bueno, n'hi haurà que revisar unes coses, però majoritàriament pensem que està vigent i en dades oficials, pues les necessitats de la gent de la mobilitat semblen clares respecte a les connexions Tarragona-Barcelona o Reus-Barcelona, anada tornada, i d'aquest estil. Evidentment n'hi ha nuclis importants de població, i no només a l'estiu, sinó d'usuaris diaris, que també reflexa, com podria ser Salou Cambrils, que ara perdran aquesta oportunitat. En una cosa que també ens agrada sempre parlar, perquè l'usuari que deixa el tren és després, que té que buscar la vida i anar a un altre tipus de transport, si es té la sort que serà públic, i si no, malauradament privat, després costa molt recuperar-ho, i pensem que en un futur ja no se podria aquesta solució ja termini el tramvia i tot allò. Nosaltres demanem ara que es mantingui el servei i anar fent aquesta adaptació progressivament.
Qüestions d'horaris, de retards, de la certesa de quan vas al matí a la feina d'agafar el tren i que t'hi portin, això com anem?
Pues ara intentant millorar. Sí que és cert que semblava en les dades que tinguem últimament, no sé si parlar d'un termini d'un parell d'anys o d'un últim any, semblava que sí que s'havia guanyat. M'imagino que, com deia el professor, en inversió, el tipus d'infraestructura, de sistemes que permeten aquesta qüestió, però s'estiga més gran, que, bueno, pot ser per mancances, per una part, del propi material, com també denunciàvem la setmana passada, aquí a Tarragona, de material molt envellit, que ja no suporta més reformes ni més adaptacions, sinó que hauria de ser una flota nova, anar pensant en renovar aquest material. I per altra part, la mateixa infraestructura, pues, també en algunes qüestions envellides, és inversió, pues, bueno, ens trobem que de quan en quan, pues, salta. És previsible, vull dir, és previsible, és imprevisible, i alguna vegada té que passar com a qualsevol sistema. El que passa és quan s'acumula aquest retard o quan aquestes averies ja no són puntuals, sinó que signifiquen, pues, 3, 4 o 5 hores i afecten a tot el sistema en retard, pues, així es comença a ser greu. I per altra part, pues, també privilegiar respecte a altres puestos que sí que estan deixats de la mà de Déu, no? Tinguem la branca de Valls i altres connexions a Terres d'Ebre, com deia el company, que l'opció és mínima de freqüència i caldria millorar-ho. Veurem com acaba aquesta història de mantenament o no. Nosaltres intentarem tots els dies que es mantingui el servei i veurem si hi ha algun tipus d'explotació i millorar en freqüències i horaris. Ara veurem si la Generalitat també té aquesta capacitat.
Professor Balduí, ens explicava fa una estona qüestions que tenen molt a veure també amb les inversions i amb el cost del transport, no? Aquest reconeixement facial al qual feia referència, però sovint del que més es queixa l'usuari és del fet de que quan un agafa un transport públic el que vol és arribar i arribar a l'hora, com a mínim a l'hora que li posa els horaris previstos per la companyia que presta el servei. I això, al nostre país, malauradament, passa poques vegades.
Uh-huh. I quina és la pregunta?
La pregunta, en concret, és... tenim un molt mal servei? Això és perquè la companyia no ha fet les inversions que calia? Això és perquè hem sobrecarregat les línies? Això és perquè ens pensem que la resta del món no passa i també passa?
T'he dit la pregunta, no? Un munt de preguntes.
Bueno, jo li faig 3 o 4 i vostè respongui la que vulgui.
Vale, a veure, això és com tot, no? Aquí hi ha una part política, que està claríssim, no? Que jo no, aquí no entraré a dir, jo vaig amb un buit que són dies de recollir els fruits, no? Que han fet avui els nostres polítics.
Sí, avui encara estem en aquella cosa d'entremig, eh? Sí, és cert.
No sabem molt bé, no? Però, bueno, el tema de la política és important, no? I al final, el tren, si mirem històricament, sempre el que ha fet anys enrere, no? En el transport el que ha fet ha sigut ser una oportunitat perquè algunes àrees geogràfiques es puguin desenvolupar, que hi hagi unes persones que es puguin moure, que tinguin unes oportunitats, no? Hi ha uns privilegiats o uns afortunats que tenim aquest transport o que hem tingut aquest transport, i n'hi ha d'altres que no els han tingut. Evidentment, sempre que hi ha hagut un tren o sempre que s'ha tirat una línia, ha sigut una oportunitat per totes les àrees geogràfiques. Què és el que passa? Que moltes vegades doncs, hi ha una oferta i una demanda. En això estem en el món en el que vivim, hi ha una sèrie de persones que es volen desplaçar, i a grans números un sistema ferroviari costa molt de mantenir, se li han de fer moltes revisions perquè tot sigui segur, perquè no és només que jo vagi còmode, que sigui modern, sinó que sigui segur, i que dependrà de la quantitat de gent que l'utilitza. És a dir, no és el mateix una línia que estan passant milers de persones o milions de persones diàriament que una en la que estan passant centenars, no? Clar, les persones, de forma individual, el que volem és que ens donin aquest servei i arribar a l'hora igual que els altres i demés. Què és el que passa? Que l'explotació és molt més complexa. Tenim molts més quilòmetres, menys personal per allà, moltes més averies. Tot això com es manega? Doncs al final hi haurà d'haver una decisió dels que exploten tot això d'aquí. Moltes vegades això no és encertat, no? O sí que ho és encertat. Avui, i això és la gràcia, no? Tenim una sèrie de bases dades a les que estem guardant totes aquestes revisions, tots aquests manteniments, totes aquestes línies d'explotació, quins beneficis ens estan donant. Números, comparant aquests números, no? Perquè els polítics puguin decidir si ho fan o no ho fan, si la mantenen o no la mantenen, i de més que s'estan guardant i que es diuen si això que estem fent és correcte o és incorrecte, de cara a justificar després què és el que fem. Jo com que sóc enginyer, per mi les coses són quadriculades, entre cometes, ja. És dir, a veure, això és viable o no és viable, si és rentable o no és rentable, jo tinc de posar més combois aquí o no, no? Pues a veure, si tinc tanta demanda i posar un altre comboi el que farà és que jo gasti molta més energia per moure unes quantes persones i els vagons vagin buits, doncs no em surt a compte. És senzill. Això és lo que entra por lo que sale, no? Que diuen. I al final, doncs clar, nosaltres ens demanarien que, pues mira, jo fa poc vaig estar a Madrid i veure que el metro, el Renfe, bueno, està superben comunicat, igual que a Barcelona, les grans ciutats tenen unes comunicacions brutals, però clar, altres puestos no les tenen. Evidentment, jo crec que som privilegiats, perquè tenim zones que encara que no sigui tan bo el servei com ens agradaria, doncs està funcionant. Anys enrere podem recordar moltes vies verdes, no?, que podem anar, que han sigut vies que s'han abandonat, també per raons polítiques, o que havien sigut apostes que finalment el mateix tema oferta-demanda doncs ha fet que s'arribi a un balanç en el que no sortia a compte explotar-la. No sé si això contesto una miqueta tot de repàs que m'has anat demanant.
Sí, el que passa, no sé, Carlos, si que em pensa, el que passa que l'aposta pel transport públic és una aposta estratègica de país, és a dir, hauria d'anar, diguéssim, ja sabem, no? És com la sanitat no dona beneficis, no? Si els dona a les farmacèutiques, però en canvi tots hem convingut que és important que tinguem una sanitat pública, no? Doncs el transport públic és un pal estratègic en la mobilitat de les persones.
Evidentment, una quota normalment es parla molt, que no és suficient, d'educació i sanitat, però tindria que parlar també del transport públic com una necessitat que permeteix a les altres relacions, gent a la feina, ja dic, per estudiar, ja que té que anar a... I si no donem aquest servei públic, pues, un problema. I crec que el professor, pues, bueno, ha fet un discurs fantàstic, però també hi ha alguna mica de contradicció. Jo puc entendre que n'hi ha que fer números i la possibilitat i que siga rentable, no?, aquesta paraula tant, però si no estiguen jugant des de fa molt de temps, jo mira, la línia de moja estaria tancada si no passen mercaderies. No hi ha viatges, no hi ha viatges suficients, però clar, si comences en que n'hi ha limitacions de velocitat des de fa no un punt d'anys i no fa la inversió, pues la gent que es puja ja sap que tardarà en arribar, pues fum, i s'ha parlat de tenir de retroproces i transporta el mateix segons el model actual, llavors quan canvia això i el camp de Tarragona, tot això. Però crec que com a servei públic caldria, com tu apuntaves, revisar si aquí anem a fer números i surt a compte, quan el que n'hi ha que fer és sobretot donar i possibilitar deterioració del territori, perquè si no, dins d'aquests càlculs, calculem ara el que costa que es moguin els cotxes, els autobusos. Yeah. L'avantatge del ferrocarril sí que té una despesa, evidentment, però creguem i estiguem tots d'acord que serà el més contaminant. Si tot el fum de gent d'ara de Salut i Cambrils es pot que agafin el seu cotxe per anar a l'estació de Cambrils a agafar el... No, se n'aniran directament a Tarragona, i si poden a Barcelona, clar, i els altres s'aniran caminant a Port Aventura a agafar el tren, doncs ara faran el cotxe i allí el senyor alcalde igual està un pàrquing o no, però al millor s'aniran en cotxe a Tarragona, i són molts cotxes movent-se en contra del transport públic, és el que ho defensem. Aquest discurs calme, cal fer-ho.
Carlos.
Perquè nosaltres són números de rentabilitat. Sí. Si no, d'estalviar-nos, el millor també contaminació.
Sé que dos quarts ha de marxar, per tant l'acomiado i en seguirem parlant en una altra jornada. Em quedo amb el professor Balduí Blanquer. Gràcies, Carlos Montejano. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Gairebé dos quarts.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Guitarra, sol cruixent a l'exterior, l'autobús aminorava, cel ponent posant colors, benzineres polsadoses, bars de copes a visions, dins la fosca perillosa, no m'he vist en condicions. Més val que m'acarreguis personatge, pensava els teus ulls, els teus cabells, els teus anònims se desintegraven, i jo ho mirava trist i tot sola. El vehicle m'apitava, passant-s'hi d'any, jo tocava la guitarra, jo escrivia en un quadern, benzineres polsegoses, destenyits a mostradors, dins la fosca lluminosa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Estem fent una anàlisi de les infraestructures, sobretot que tenen a veure amb el Camp de Tarragona i amb les ferroviàries, i ho fem amb convidats que han vingut i han estat passant per la ràdio. Ens hem quedat amb el professor Balduí Blanquer, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Blanquer, sé que vol puntualitzar algunes qüestions que s'han dit abans de dos quarts, si li sembla. Ara és moment de fer-ho.
Sí, bueno, el que dèiem això d'aquest discurs, no?, que havíem parlat de tot això que cal fer i que no cal fer, al final només era per acabar-la de puntualitzar, no? Que el que he dit, lo primer que he dit, no?, que és un tema polític. O sigui, al final hi ha d'haver algú que ha de prendre una decisió. I els països es fan així, no?, a partir de polítiques. No tots som iguals. I, evidentment, depèn de l'evolució de l'ésser humà, moltes vegades té justament a veure amb aquestes polítiques que han pres o que han donat decisions. A nivell tècnic, i em senyiré una miqueta amb el nivell tècnic, és el que es pot fer. Doncs mira, doncs ara mateix estem fent projectes, estem portant projectes al màster ferroviari de justament això. Muntem uns acceleròmetres a les unitats d'aquestes línies i veiem quin és el confort que hi ha, no? Què és el que s'està fent, si es localitzen, es veu com van els trajectes, si hi ha retards, si no hi ha retards. I d'aquí es poden treure moltes conclusions, no?, de què és el que és, realment és necessari o no és necessari, o què es pot millorar, què no es pot millorar, i què ens ha portat a que això sigui així. És a dir, a veure, no és el mateix manteniment una línia de Barcelona que té molt moviment de gent i fa la seva funció, que una línia en la que no es mou tanta gent. Si políticament ens interessa, justament perquè desenvolupament geogràfic o per donar un servei i de més, al final crec que s'ha de fer, evidentment. Mm. És això que li volia dir, no? Ens hem de quedar amb el tema de que interessa o no interessa, hi ha clients o no hi ha clients, sinó que al darrere hi ha d'haver una aposta i hem de creure tot, si no pot tirar endavant.
El que passa és que hi ha coses que ens sorprenen molt, i li posaré dos exemples. Per una banda, ara recentment, la línia que va de Barcelona a Manresa, no?, i que passa per Terrassa, la Sabadell Terrassa Manresa, de sobte que hi ha Viladecavalls, hi ha una zona d'una sola via, i topen dos trens frontalment, i dius, home, no hi ha sensors per la via? No hi ha elements de seguretat que garanteixin que un, dos trens no puguin circular per la mateixa via? Això per un costat. O, per exemple, algun accident que hem vist, no, en aquest cas no és a Catalunya, sinó que era fora de Catalunya, però que, bueno, arriba un tren amb una velocitat excessiva i topa i fa una corba i surt, no? I dius, home, no hi ha sensors de velocitat. O aquesta també, aquesta sí que va passar a Catalunya, que un tren va topar amb el final de línia. No va parar a temps i, pum, es va menjar aquella mena de ferros brutals que hi ha al final d'estació. És a dir, estem parlant d'elements de seguretat essencials, que, per exemple, a línies de Barcelona, el metro els té. Com és que Renfe no els té?
Uf, és complicat, però està tegut una miqueta amb el que explicàvem al començament, eh? Aquestes infraestructures i instal·lacions es van modernitzant sobre la marxa, i sobre la marxa no, en un procés determinat. Els sistemes de protecció del tren, doncs, són uns estàndards, hi ha uns estàndards, i aquests estàndards depenen de les infraestructures, no? Llavors, evidentment, la infraestructura, si només hi ha una única via, s'han de prendre una sèrie de, com si diguéssim, d'anar curant salut, no? I al darrere dependrà d'aquest nivell de protecció. Hi ha un nivell de protecció que és el, com si diguéssim, el més tecnològic, que és el que és tot automàtic, i podríem tenir conducció automàtica sense conductor. Aquest és un nivell en el que tots aquests sensors del que tu parlaves estan implementats, hi ha ràdio, al darrere hi ha una infraestructura brutal, com jo explicava al començament. És molt cara. En el moment que falla alguna cosa, tot es para. Hi ha com si haguéssim un màster que controla que tot això funcioni, però això val molts diners. Les infraestructures de les que estem parlant no tenen aquests sistemes de seguretat. Si anem baixant de nivells, per sota n'hi ha quatre més. Vale? Si aquest diguéssim que és el superior, i per sota n'hi ha uns quants més. Clar, jo el que no puc fer és passar d'un sistema 1 a un sistema 4 directament. De l'1 vaig al 2, del 2 vaig al 3 i del 3 vaig al 4. I pel mig tindré de passar per les infraestructures. És a dir, no puc posar un sistema 4 en una única via. Ja. Perquè això voldria dir que és el sistema no encaixa. És molt difícil d'operar, que es diuen a l'argot, no? Per tant, al final què passa? Doncs que hi ha persones pel mig, hi ha decisions per prendre pel mig, i aquí poden haver errors. Ja. I evidentment tot no és perfecte. Quan conduïm per la carretera, jo veig el sistema ferroviari i dic, ostres, és molt segur. Clar, jo vaig amb el meu cotxe per la carretera i penso, ostres, és que ens podíem matar en qualsevol mil·lisegon, no? Perquè aquell que ha girat on no tocava, l'altre que ha fet no sé què, al final són els éssers humans. I si et fixes, els cotxes cada vegada porten més sistemes tecnològics que augmenten la seguretat. Tu ara amb el cotxe, si gires cap a l'esquerra i un altre cotxe no et deixa, no?
Sí.
Si al davant tens algú que està frenant, doncs el teu cotxe ja frena. Clar, però hi ha cotxes que això no ho porten. No? I dius, ostres, pues aquell cotxe, per molta seguretat que jo porti, em podrien vestir, em podrien passar una sèrie de coses. Al final, és aquests sistemes de seguretat que xoquen uns amb els altres. No? I, evidentment, al final, l'ésser humà és el que pren una decisió. Parlaves d'una corba, no?, que hi ha més velocitat de la que toca. Jo sé que tinc d'anar menys, per lo que sigui m'he despistat, mea culpa, no?, com a maquinista, m'he despistat en això. Hi ha un sistema de seguretat que entra, jo el desactivo, el puc desactivar, tinc un temps per desactivar-lo, activar-lo, o fer el que sigui, però no sóc conscient de que el temps ha passat més ràpid del que jo pensava, no ho sé. No? I al final és una decisió.
Deixi'm donar pas a la meva companya, la Judit Castells, perquè ens presenti un convidat que ja ens escolta. Judit, endavant.
Sí, perquè aquí a les Terres de l'Ebre hi ha molta problemàtica amb el tren convencional, especialment per la falta d'inversió, i per conèixer totes aquestes problemàtiques a les que han de fer front els usuaris parlem amb Josep Casado, un membre de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat.
Josep, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com hauria de ser el tren perquè fos digne?
Que funcionés, no? Perquè que compliqués com a mínim els compromisos que s'adquereix en el servei. I llavors, claro, estava escoltant. No sé en qui escoltava.
Sí, és el professor Balduí Blanquer, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú.
Molt bé, doncs bueno, a partir d'aquí tenim uns problemes de falta d'inversió, no ja de nivells de seguretat, sinó directament de falta d'inversió. Què és el que passa? Bueno, doncs tenim dos línies, aquí baix, la diríem R16 i R15, perquè és la denominació que comercial que li dona la Generalitat, tot i que tenen altres noms, perquè són línies que no només estan, només no es queden a Catalunya. És a dir, la R15, doncs, després d'acord a Madrid, per Caspe, per Reus, Caspe, Mora, i l'altra, doncs, és el corredor mediterrani, o, bueno, suposat corredor mediterrani, no? Què és el que està passant? Doncs, bueno, hi ha una falta d'inversió total i absoluta. Nosaltres hem acabat més o menys deduint que el problema són precisament tenir diners, que tots els diners d'inversió en manteniment, inclús, s'ho emporta a l'AVE, hi ha uns forats enormes, i a la resta pues, deixen d'invertir el que faria falta. Això en quant a la R15, sobretot, i en quant a la que passa per Mora i per Caspe. En la R16, pues, bueno, la veritat és que els corredors s'han invertit moltíssims diners, moltíssims, des de tota la línia, a València, hasta allà. El que passa és que s'han invertit en coses que un dia s'ha fet d'una manera, l'altre dia s'ha fet d'una altra. I això ha comportat, per exemple, hi ha uns trams llarguíssims en tercer fil, que això comporta que els trens no puguin anar més de 140. Mm. Però és que, a més, el tram que ens afecta més, que és en el cas de l'estat de l'Ebre, és per a poder anar cap a Barcelona, pues bueno, tenim el famós coll de botella de Vandellòs, Vilaseca, que com que fa 20 anys que van començar les obres, fa 20 anys que es va deixar d'invertir al tros de via que es fa servir avui en dia i s'ha fet servir durant 20 anys de la costa. Ja. Que és, però bueno, per què? Perquè com que tenia que funcionar l'altre, ja no feia falta ficar diners. És a dir, en el cas de la RCD, a més de la falta d'inversió per el que diem abans, genèrica, en el que són línies convencionals, pues el que investigar s'hi afegeix això. I què passa? Pues que la més mínima pues cau.
Ja.
Si amb això hi afegim el tema de tipus, els models, quin nivell de qualitat tenen les unitats que hem anat ara a les terres, sobretot en tema de trens de passatgers, de millor distància, pues bueno, és el còctel perfecte perquè no funcioni.
En aquest sentit, jo faig memòria, i segurament és una qüestió de planificació, però als anys 90, quan es planificava el primer AVE a Barcelona, entre Madrid i Barcelona, i que finalment no es va acabar construint, perquè es va prioritzar el de Sevilla per allò de l'Expo, jo recordo que havia un partit polític, Iniciativa, que deia, no, que no facin l'AVE fins que no tinguem unes rodalies decents. I ells posaven una metàfora que jo crec que s'entén perfectament. Deien, no volem anar amb un 600 cada dia i amb un Ferrari durant els caps de setmana, preferim portar un Mercedes sempre. I en aquell moment se'ls va dir, jo ho recordo, se'ls va dir que eren uns retrògrads, que no acceptaven el progrés, que el futur era l'AVE, que no tenien visió, etc etc. Ara han passat 25 anys, 27, si voleu, i aquella visió potser no era tan dolenta.
Bueno, és la visió que van seguir els altres països europeus. Van reforçar, no només rodalies, sinó també van reforçar, sobretot, també, tot el que és el transport de mercaderies per ferroviari. Aquesta és una altra. Per què? Pues perquè com que no es porten de fred, unes les grans línies s'aguanten, sobretot pels països europeus. Una part importantíssima és el tema de transport de mercaderies. Aquí això va desaparèixer. Jo soc de Móra la Nova. A Móra la Nova hi havia un taller immens, que van arribar a 1.000 persones, perquè es feia el tema del canvi de màquina de vapor. Però sobretot, esta estació era una estació de distribució, una que li diuen de classificació. Aquí hi havia, entre Móra Nova i Falset, hi havia 16 o 17 vies on anaven per a les mercaderies que venien de Barcelona, Tarragona i demés, i a partir d'aquí se muntaven els testes distribuïts a l'estat. En aquella època se transportava el que era grans distàncies, el 98% de la mercaderia, estic parlant dels anys 50, 55, 56, se portava la immensa majoria, el 90% de mercaderia per tren. A partir d'un moment determinat se comença a construir carreteres, i s'abandona. Què passa? En un dia només se porta el 3 o 4% de mercaderia. El concepte de ferrocarril és de transport de mercaderies. A més, s'afegeix lo de passatgers. Si no hi ha transport de mercaderies, pues, la gent ja fa anys que decideix abandonar. I tenim les carreteres, autopistes, tot ple de camions i demés.
Pel que fa referència...
Per això dic que el canvi de mentalitat no és només en el tema de rodalies, sinó en el tema de transport de mercaderies.
Valuem això, el tema transport de mercaderies també és important. Ara parlem, estem posant tots els ous al cistell del corredor mediterrani, però certament, potser ens estem tornant a cometre el mateix error que abans.
A veure,
un segon, si em permet un moment, Josep, que em respongui amb el Luis Blanquer, si li sembla. Sí. Luis.
Sí, bueno, jo, a veure, he estat escoltant tot el que ha anat dient, i jo soc de Reus, així que també venia a estudiar aquí, i em vaig quedar, i sé perfectament del que m'està parlant, i he fet molts transbordaments a Sant Vicenç de Calders, morint-me de pena allí durant molts anys. Estàvem parlant d'aquestes mercaderies, no? Vull dir, clar, ara les mercaderies... jo ho torno a repetir, Vull dir, potser aquí ens faltaria un polític que poguéssim posar contra paret, perquè al final no faríem res més que això, no? Que no li podem fotre les culpes als que abans no van prendre la decisió correcta. Ara tenim una problemàtica i haurien de prendre els polítics actuals, haurien de prendre una decisió, i és el que penso. I sobre el tema del transport... Evidentment, recordar el passat està bé, no? Quan hi havia el 80% de les distàncies recorregudes en trens, sobretot de càrrega, ara és molt baixa, però és que el món ha canviat. Vull dir, ara estem a l'era de la immediatesa. Tu vols que quan demanes a l'Amazon una cosa, demà, si pot ser, estigui a casa teva. I això amb el tren és molt complexa. Després hi ha un altre tema, que és el tema de la càrrega. El tema, vull dir, no vull dir que sigui impossible, és molt complex perquè l'operació del tren, la logística, és inviable amb aquesta immediatesa que volem avui en dia. Després de les càrregues, està comprovadíssim que carregar molt, portar càrrega passada per les vies, avui, se sap que deteriora molt el material rodant. Per tant, seria pitjor en alguns casos. O sigui, jo no puc fer circular trens per la nit, que hi ha molta gent que diu, per la nit podrien circular trens i tal. Sí, segurament, però... ja no ens agrada que passin els trens fent soroll cloc, 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 cloc per centres, i això és molt complicat, s'haurien de tancar vies per no, que no hi haguessin sorolls i demés. I després, en la part aquesta de que si ho poguessin fer, doncs que costaria molt tenir-ho tot el temps. Haurien de ser càrregues molt grans que deterioren aquestes vies, i després la inversió per tornar-les a restaurar perquè passin els passatgers i estiguin còmodes, aquests acceleròmetres que diem que embarcàvem amb els trens, ens adonem compte que hi ha conductors de tren que diuen que es maregen en segons quines vies quan estan conduint, i se fan estudis d'això, és a dir, el moviment de balanceig de la via fa que el conductor es maregi i el passatge també es mareja. I a què és degut? És degut al deteriorament de la roda, de la via, de tot, no? Mm-hmm. Amb les càrregues encara és pitjor. Clar, i és un altre tema a tenir en compte, evidentment, si poguéssim...
Jo, perdoneu-me, però clar, és que llavors ho deuen estar fent malament a tota Europa, no? Perquè, clar, no, allà tanto el 20% de càrrega per ferrocarril. Evidentment, no pot passar tot per ferrocarril.
Ara.
Això és impossible. Però, clar, si tenim un sistema pel qual, ara, per exemple, la línia, la R15, ara que intento passar a buscar pràcticament la meitat de les mercaderies que es transporta per ferrocarril en aquest país, eh? I no dic Catalunya, dic Espanya. Perquè n'hi ha, és aquesta i la que va a València, que entra tot el que entra de França, no? I es distribueix cap a Madrid i el nord d'Espanya. Però bueno, de lo que passa. Clar, si les línies aquestes de mercaderies, que ja donat una categoria més baixa que la de passatgers, i s'invertís la meitat que s'invertia en manteniment, pues sí, pot passar tot això que està dient el professor. Però, claro, és que el que no podrà ser és que siguessin incrementant les grans càrregues en tema de transport per carretera. Al final, això no dona. Econòmicament no és rentable. I quan parlo econòmicament no parlo simplement de lo que costa fer anar el tren.
Josep.
Sinó estic parlant dels costos afegits que no hi compta mai ningú.
Li agraeixo molt, Josep, que ens hagi atès, i en tot cas en seguirem parlant. Hem fet només avui una petita pinzellada. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Cuidis.
Molt bé, gràcies.
Adéu. A veure, molt bona tarda. Josep Caçador, portaveu de la plataforma Trens Dignes. Balduí, l'has d'acomiadar també, però en seguirem parlant i analitzant les infraestructures que tenim.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè, que vagi molt bé, i agraït que ens hagi acompanyat i ajudat a entendre la situació de les infraestructures actuals aquí a Catalunya. Gràcies, fins la propera. Ara veure. I, de fet, ho fem perquè, com tots els dilluns, volem parlar de fotografia volem que el Daniel ens il·lumini, avui amb lletres.
Hi ha tres lletres que, si les unim, la H, la D i la R, formen part d'un nou concepte en la fotografia que s'utilitza moltíssim i que també ha entrat en el món del vídeo. Per tant, podríem dir, Javier Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Que ha vingut per a quedar-se l'HDR?
Sí, és d'aquelles coses, d'aquelles tècniques que a nivell digital va tindre una època molt forta, va tindre una entrada, diguéssim, molt potent. Això s'ha normalitzat, s'ha estabilitzat este abús, no?, d'esta tècnica, i sí que és veritat que el normalitzar-se també s'ha integrat moltíssim al que comentaves, no?, el tema de vídeo i demés, i que, bueno, ja forma part com una tècnica més d'aquest miler o milions de maneres de revelar o editar una imatge, no?
Parlem de l'HDR perquè, bé, fa uns anys podríem dir que s'utilitza o s'associava a aquelles amb grans contrastos de lluminositat, de color, sobretot de color, no? Aquelles imatges, fins i tot, que podríem definir...
S'abusava.
Ara, per això, s'utilitza per a realment, doncs, que la composició de la imatge, que el resultat final, que l'acabat, doncs, tingui un puntet de processat, però que...
Sí, però que no sigui molt és, sí. No? El que comentava, és una apreciació molt bona, això que feies, de que l'HDR va entrar amb molta força, però d'una manera molt, pràcticament, ratllant l'hortera, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquests contrastes tan acusats de llums, moltes vegades apareixien llums a les imatges que res tenien a veure amb la posició natural d'aquestes llums dins el que és la imatge, aquests contrastos tan acusats, sobretot els colors tan saturats, tan sortits del que seria la normalitat. Però, bueno, és una de les tècniques que en algun moment tots han volgut provar, tots han volgut fer, després de sortir a fer fotos, pues, acumules aquestes tres, no? És un mínim de tres imatges per poder després tirar endavant un HDR, una imatge sobresaturada, una subexposada, una sobreexposada, una subexposada i una exposada de forma correcta, i s'unien i a partir d'aquí pues, començava el postprocessat, no? I a partir d'aquí pues, bueno, també hi havia altres pues, que per cada tipus de llum pues, tenien unes compensacions o unes exposicions pues, per a després poder-les fusionar i acabar tenint aquests efectes tan irreals moltes vegades, però avui en dia pues, serveixen per a compensar pues, certes llums, no? Quan donem classe sempre expliquem que l'HDR està molt bé com per exemple pues, per atraure el que hi ha detrás d'una finestra amb una fotografia d'interiors. Una fotografia d'interiors, la diferència de llums entre l'interior i l'exterior sempre és molt acusada. Llavors, pues, si tenim una finestra, si tenim una gran vidriera i volem salvar pues, lo que són els exteriors, pues, llavors tirem mà de l'HDR. Sí que és veritat que avui en dia el que és el rang dinàmic de les càmeres s'està treballant moltíssim a nivell de fabricants i cada vegada aquestes llums pues, se poden compensar pues, molt millor ja directament des de càmera, no? Amb l'alt rang dinàmic. No s'ha de confondre el rang dinàmic de la càmera amb
l'HDR. L'HDR, al final important. És una tècnica.
Aquí està, l'HDR
és una eina mateixa de la
pròpia
càmera.
És una tècnica de postprocessat, d'edició d'imatge, i en canvi el que és el rang dinàmic de la càmera és la capacitat de compensar aquestes diferències de llums i que pues, se puguin aprofitar les textures tant de les ombres com de les zones lumíniques, no? Sense que res quedi empastat en el cas dels negres o sobreexposat en el cas dels blancs. Llavors, bueno, l'HDR pues, és una tècnica que, com ho va dir, va entrar molta força, s'hi ha quedat i s'ho està utilitzant pues, per compensar llums i per què no, pues, a vegades per fer un revelat o una edició extrema de contrastes, de colors. Inclús naturalment Instagram pues, ho incorpora amb alguna, bueno, la pròpia aplicació com a filtre d'aquestes imatges que podem generar pues, directament des de
mòbil. Perquè jo vinc aquí a fer la pregunta, perquè clar, ens trobem amb càmeres, normalment a telèfons mòbils, que ja ens donen l'opció HDR. Però també hi ha un filtre HDR amb una única fotografia. Què canvia aquí? Perquè ja dèiem, una cosa és el rang dinàmic, que això ens ho dona la mateixa càmera. Com a més rang dinàmic, doncs, a les zones més fosques o més clares, sí, doncs es podrem compensar millor. No ens quedaran... podrem veure com l'ull humà, per entendre'ns una mica.
Sí, sí.
En canvi, quan posem HDR, ens podem trobar amb un dispositiu, una càmera, un telèfon mòbil, que captura amb HDR. Això vol dir que fa aquestes fotografies diferents i les combina, però també ens podem trobar que fem una fotografia i la posem a un editor de fotografia amb un mode HDR. Això vol dir que allà l'ordinador treballa.
Treballa i, bueno, de fet, si trobem un HDR des de càmera, o sigui, partint des de tres imatges fotogràfiques preses en format RAW, això és important tindre-ho en compte, el que estem fent és un postprocessat, una edició, per dir-ho d'alguna manera, artesanal, no? O sigui, passem aquestes tres imatges sobreexposada, subexposada i exposada de forma correctament a un programa de postprocessat. Moltes vegades pues, és Photoshop, altres vegades són programes ja especialitzats en HDRs, i a partir de llavors pues, se fusionen aquestes imatges i treballem pues, el contraste, treballem la saturació, treballem les llums i generem aquesta imatge final, ¿vale? Obtenint pues, un JPG o qualsevol altre format d'imatge que poguéssim elegir a l'hora d'exportar la imatge des de esta combinació de RAWs, no? I l'altre, pues, bueno, seria el mateix que faríem de forma artesana, pues, ho farà una aplicació, ja sigui de mòbil, ja sigui d'avui en dia, pues, los programes informàtics dels ordenadors pues, passen de dir-se programes a dir-se aplicacions. I mos podria fer exactament el mateix directament pues, amb una imatge pues, processant-la de manera que fos algo paregut amb este HDR, ja sigui partint des d'una imatge que té un alt rang dinàmic sortida de càmera o des de pues, una imatge que la processarem amb un resultat pues, moltes vegades que pot ser incert, perquè l'arxiu resultant de la càmera pues, no té aquesta capacitat de compensar les llums o qualsevol altra cosa. No?
I ara anem com a fotògraf, Javi. Quan és millor utilitzar l'HDR, realment?
Mira, l'HDR... hi ha càmeres que ja ho incorporen, com comentàvem, la marca Canon, si no recordo malament, incorpora l'opció HDR, però la incorpora en format JPG. Per tant, a partir d'aquí ja és algo que... Almenys com a fotògraf ja em molesta bastant que sigui en un format JPG pel fet de que lo RAW sempre és lo RAW, no? I al final és l'arxiu rei, el format d'arxiu rei al món de la fotografia, i si parlem ja pues, de coneixements avançats de fotografia, que posteriorment pues, faràs un ús d'aquestes imatges, un ús determinat, no? Quan hem de fer servir el RAW? Pues bueno, lo podem fer servir en un moment de creativitat, de dir, mira, vaig a traure algo diferent, però especialment pues s'utilitzaria el RAW quan tens moltes diferències de llums entre el que són les parts de sombra i les parts lluminoses, especialment en fotografia de paisatge, o en aquest cas, com comentava, pues com a exemple, una fotografia d'interiors on hi ha un finestral i també vols salvar, pues vols que surti a la imatge el que hi ha detrás d'aquell finestral, que habitualment te sortiria pues, com a sobreexposat degut a que la il·luminació interior sempre és menor de la que pot haver a l'exterior, no? De forma habitual. I a partir d'aquí, pues, bueno, si és veritat que això seria una norma bàsica o seria uns consells bàsics de quan utilitzar l'HDR, però la imaginació dels fotògrafs i de la gent és molt gran, llavors si a partir d'un HDR traiem un altre resultat que pot crear també una altra tendència, doncs benvingut sigui, no?
Posar-ho en pràctica és important i trobar l'equilibri entre l'artístic i la realitat, no?
Sí.
Perquè després també els colors molt saturats,
és aquí,
molt pujats...
És aquest el joc, no? L'HDR és el que té. Quan va començar... potser sí que va causar
eren
un primer...
Eren aquells núvols que no semblaven...
Aquí està, no? Va causar un primer impacte per unes textures que realment s'apreciaven moltíssim, un HDR ben treballat en quant a les llums i demés pot ser també algo que ens aporti noves sensacions a l'espectador i com a fotògraf, però clar, a partir d'aquí s'ha de ser molt curós i no ratllar la línia de podríem dir de forma molt casolana, la línia de l'hortera. Perquè aquells colors tan saturats, tan violents, moltes vegades tan àcids que de cara a l'espectador, pues, a primer cop d'ull sí que és una imatge que llama molt l'atenció, però que ràpidament se fa com a bueno, que cansa ràpidament, no? De veure-la, és tan carregada que moltes vegades cansa. Però bueno, a partir d'aquí pues, cadascú és l'autor de les seues imatges, cadascú s'ho manega pues, a la seva manera, i per què no, algú pues, pot treballar la seva obra es pot basar en l'HDR, i això naturalment pues, no és gens criticable, al contrari, és una iniciativa més d'un fotògraf que ha volgut basar-se, per exemple, en aquesta tècnica, no?
Doncs HDR, avui n'hem parlat en aquesta secció de fotografia amb Xavier Soler, els dilluns al Far. Xavier, ho posaré en pràctica. Moltes gràcies, bona tarda.
Vinga.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser amb por les mans.
vida, però avui estic aquí, només ho faig per tu. Ara que tinc aquí al meu davant, només ho faig per tu. Ara que estàs aquí al meu costat, només ho faig per tu. Si m'escoltes callada en silenci, només ho faig per tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio Arenys, aquí i amb tu.